Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Sempre ens agrada fer el català al carrer, però és clar, avui que és Sant Jordi, doblement o triplement. A l'estudi de Ràdio Vilafranca ja tenim la Teresa Casanelles, de Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
I bon Sant Jordi.
Igualment, gràcies.
Es felicita així, no, el Sant Jordi?
Bon Sant Jordi. També es pot dir Feliç Sant Jordi.
Sí,
eh?
També?
Sí, també.
Serviria?
També, sí, també és una forma de felicitació. És diferent de quan celebrem altres coses, però en aquest cas d'una diada, doncs es pot dir Feliç Diada de Sant Jordi.
El Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès celebrareu Sant Jordi d'alguna manera especial?
Bé, nosaltres ho enfoquem. D'una banda, els cursos, doncs cada professor una mica fa la seva activitat. Depèn del nivell del curs, doncs expliquen la llegenda, la representen una mica entre ells o parlen ja més de llibres, depèn una mica, això és una mica lliure dels professors dins els cursos, però fora de les aules, doncs hem preparat, igual que l'any passat, que ja vam fer la primera edició, una passejada parlada de Sant Jordi. Això què vol dir? Doncs vol dir anar a fer una caminadeta, ja veieu que en diem passejada, no arriba a ser ni caminada, perquè...
És més curta.
Bé, és una cosa, una caminada molt fàcil, no?, que pugui accedir-hi tothom, que sigui bastant planera i que permeti parlar, perquè, és clar, segons quina caminada vas a fer, si parles gaire,
malament
esbufegues i no arribes a lloc. Per tant, és això, una caminada fàcil, que anirà des del Pi de la Serreta, o sigui, passarà pel Pi de la Serreta, la capella de Santa Maria dels Horts, i és una ruta circular. Són uns 7 quilòmetres, que no té dificultat, tot i així s'ha d'anar una mica ben calçat, amb aigua, per anar-se refrescant, però és una activitat que obrim a tothom, a l'alumnat també, a voluntaris, a aprenents, acompanyants de totes aquestes persones, però també si hi ha algú que ara en sent i té ganes de venir, doncs també pot venir a aquesta caminada. Pot aprofitar per veure com funciona això del voluntariat i anar parlant amb parelles i potser animar-se a apuntar-s'hi. L'única condició per venir doncs és parlar en català, en la mesura de cadascú del que pugui, durant la passejada. Aquesta passejada no la fem avui, la fem demà, perquè avui ja hi ha moltes activitats i potser no hi cap tot.
Així esquiveu el possible risc de pluja, també.
Ah, potser sí, demà. O potser plourà demà, vés a saber. No, suposo que no, eh? La passejada serà...
Demà tenim números que farà bon dia.
Sí, doncs demà dimecres sortirem a 4:45 de la tarda, més o menys fins a les 7. 4:45 a 7. El lloc de sortida és a l'aparcament que hi ha al costat de la residència Ricard Fortuny, i així des d'allà doncs, ja va bé fer la sortida. I llavors hi ha un parell de voluntaris del Voluntariat per la Llengua que seran els guies, que aniran orientant per on s'ha de passar. Per la més o menys la meitat, així es farà una petita aturada, un pica-pica i una lectura relacionada amb Sant Jordi per ambientar-ho amb la diada. I ja està, i tornada cap al mateix lloc de sortida. Per tant, si algú, a part dels que ja hi estan convidats, si vol apuntar, doncs també us convidem a venir demà a la passejada parlada.
Fantàstic. Doncs, a banda d'aquesta passejada, també volem celebrar Sant Jordi des de Ràdio Sant Sadurní.
I una setmana més. I avui, celebrant també en aquesta secció la dia de Sant Jordi, ens acompanya la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia i molt bona diada de Sant Jordi.
Igualment, bon dia de Sant Jordi.
Com no podia ser d'una altra manera, aquesta secció, ara ho dèiem, també la dediquem a aquest dia, aquest 23 d'abril, un dia molt representatiu de tots els catalans, que ens estimen moltíssim i
sí,
que avui
tant.
Parlem de Sant Jordi.
Sí, i concretament parlarem d'una de les protagonistes del dia, juntament amb els llibres, que són les roses. Donarem protagonisme a les flors del dia, que són les roses. A més de ser la festa de la literatura, el dia del llibre, Sant Jordi, a molts països, és considerat el dia dels enamorats a Catalunya i per expressar-ho és tradició que les parelles, els amics o familiars es regalin roses i llibres. D'on ve aquesta tradició? Bé, si ens mirem la llegenda de Sant Jordi, la llegenda diu que el cavaller va travessar amb una llança el drac i de la sang de la bèstia va néixer un roser. D'aquí el costum d'obsequiar aquesta flor cada 23 d'abril, dia de Sant Jordi. Però d'on prové realment aquesta tradició? Doncs ve de molt antic. Està documentat que ja al segle XV, que va continuar fins al segle XIX, el pati del Palau de la Generalitat de Barcelona acollia un mercat de roses conegut com la Fira dels Enamorats. Hi anaven sobretot nuvis, promesos i matrimonis joves i era costum regalar una rosa a les dones. I sembla que ve d'aquí aquesta tradició de regalar roses aquest dia. Mm-hmm. Bé, i ara veurem algunes expressions i refranys amb la paraula rosa, que sempre tenen normalment, la majoria, un sentit positiu, vital, saludable, alegre. Per exemple, tenim fer cara de rosa o tenir cara de rosa és tenir un aspecte juvenívol i sa. Tenir una rosa cada galta és tenir la cara rosada, amb aspecte saludable. Estar com una rosa o estar fresc com una rosa és estar bé, tenir bona salut. Mm-hmm. Quan diem d'algú que es conserva com una rosa en remull, és que es conserva molt bé, malgrat l'edat. Tenim expressions també com pintar una cosa de color de rosa a algú és fer que algú percebi una cosa com si fos molt fàcil o molt bonica. Veure-ho de color de rosa, veure una cosa de color de rosa és tot el contrari de veure-la de color negre. No? Mm-hmm. És veure-la amb optimisme, de vegades potser amb massa optimisme. Després també tenim un altre, que és estar sobre un llit de roses. Estar sobre un llit de roses és sentir-se feliç, estar molt en una situació molt plaent. I tenim algun refranys, tenim un refrany que fa èmfasi en les espines de les roses, que diu així: no haver-hi roses sense espines. Això vol dir que no hi ha plaer que no porti aparellada alguna pena. Bé, i com que no tenim gaire més temps, m'agradaria acabar la sessió d'avui amb un poema de Joan Salvat Papasseit, que enguany commemorem el centenari de la seva mort. El poema és un poema molt conegut perquè és vingut del llibre el poema de la rosa als llavis, interpretat per Teresa Rebull. És un poema molt adient per al dia d'avui.
Doncs amb això ho deixem, com sempre, Sílvia, un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. I fins la setmana vinent.
Adéu, bon Sant Jordi.
Perquè has vingut enflorit els lilàs i han dit llur joia envejosa les roses. Mireu la noia que ens guanya l'esclat, bella i pobilla i és bruna de rostre. De tant que és jove enamora el seu cos, qui no la sap quan la veu s'enamora, perquè has vingut, ara torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa. Perquè has vingut, han florit els lilàs i han dit llur joia envejosa les roses. Mireu la noia que ens guanya l'esclat, bella i pobilla i és bruna de rostre. De tant que jove enamora el seu cos, qui no la sap quan la veu s'enamora, perquè has vingut, ara torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.
I sap greu, seguir.
Sí, perquè mira, ara estàvem aquí en aquest poema tan tan així, tan melòdic i bonic.
És que
bonic,
Papasseit bonic, sempre sí. És un nas, segur, eh?
Sí,
sempre
sí,
triomfes
sí,
amb Papasseit.
És veritat.
Per què has vingut, de Joan Salvat Papasseit? Fantàstic poema per celebrar i reivindicar aquest Sant Jordi. Passa un minutet d'un quart de 12 i som-hi amb el concurs del Català al carrer. Un concurs, Teresa, que avui, tot homenatjant Sant Jordi i aquesta diada tan especial, serà diferent.
Sí, una mica diferent, per variar. A veure si als oients els agrada el sistema, el canviem una mica. I el que s'ha de dir d'entrada és que és molt senzill. Avui, en comptes de jugar amb una sola lletra, que és el que fem sempre, que totes les paraules tenen la mateixa lletra, doncs ho fem justament ben variat. Avui fem servir totes les lletres de l'abecedari. És com una mena de passaparaula, eh? Allò d'anar fent una paraula amb cada lletra, per ordre, i en la majoria la paraula que busquem té aquella lletra com a inicial. No és... N'hi ha alguna que és al mig, ja ho aniré dient, però són paraules que comencen amb les diferents lletres de l'abecedari. I, a més, el que tenen, això sí que tenen en comú, és que les paraules fan referència més o menys totes a la llegenda de Sant Jordi. Per tant, amb aquest vocabulari de la llegenda tampoc no pot haver-hi molta dificultat, perquè totes les paraules les coneixem molt bé. Per poder fer més paraules i resoldre'n més, perquè l'alfabet és llarg, i també com que són fàcils, crec que no costarà, doncs a cada oient els podem deixar respondre tres paraules, perquè amb una farem curt, almenys que ens en diguin tres els oients que vulguin jugar amb nosaltres. I bé, va, les tres primeres ja les dic, perquè així veieu una mica com va, però després ja anirem fent una mica sobre la marxa, que jo crec que a partir de les trucades les podreu anar responent. A veure, comencem per l'alfabet. Per tant, amb la lletra A, o sigui, paraula que ha de començar amb la lletra A. Més que se celebra Sant Jordi. Fàcil, us puc dir les lletres, sí. La segona, amb la lletra B. Color del cavall de Sant Jordi. També té cinc lletres.
Ah, té un color aquest cavall?
Es veu que
no
sí.
No sabia. Aviam però, si les oients en saben
sí,
més.
Sí, a veure, però esclar, sabent que és amb la lletra B i té cinc lletres, no hi ha gaires colors. I la tercera, amb la lletra C, lloc on vivia la princesa. I aquest lloc té set lletres. De moment...
Que xulo,
comencem
aquest concurs.
Amb aquest passaparaula.
Passaparaula de Sant Jordi.
Més o menys, però no deixem passar, eh? El passaparaules pots passar, però no, aquí no.
Aquí no.
Volem que ens els diguis totes.
Que dolenta. Doncs hi ha ganes de concurs, hi ha ganes de guanyar el llibre. Per cert, el llibre es diu Taronja, de Marta Ardite i Mariona Cabassa, publicat a Editorial Joventut. I és un llibre infantil que ens submergeix en un univers poètic, tot explorant el color carbassa, un llibre d'aquests de regal que fa Sant Jordi. Recordem el telèfon, és el 938072626, truqueu i jugueu com vol fer l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, t'agrada aquesta nova versió? T'atreveixes?
Sí, sí, perfecte. Jo quan tu has preguntat el color del cavall, jo també he pensat que aquest cavall tenia un color.
Sí, jo també igual. Jo també ho he pensat, però és igual. Ja ens serveix.
Bueno. Suposo que seria abril, blanc, castell.
Molt bé. Amb la A, el mes és l'abril. Amb la B, el color del cavall es veu que era blanc. No sé.
Bueno,
qui el va veure, qui el va veure diu que era blanc. I amb la lletra C, allà on vivia la princesa, el castell. Molt bé. Ja està. Ja tenim les tres primeres resoltes.
Arribar i moldre. Tenim el trio. Fantàstic, Eulàlia. Bon Sant Jordi.
Vinga, gràcies.
A tu.
Adéu, adéu, adéu.
Adéu.
Hi ha ganes de jugar i de concursar i de guanyar llibre, que avui és Sant Jordi. Montse, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 2.
Val, d'acord.
I escolta atentament aquest passaparaula, Sant Jordi.
Vinga. Sí, perquè que... res no puc rumiar.
Res, sí, però et deixarem pensar una mica, eh? No pateixis. A veure, ara anem amb la C trencada, eh? No és pròpiament una lletra que formi part de l'alfabet, perquè és dins la C, diguéssim, però farem una paraula que conté la C trencada. No és inicial, és al mig. I diu, arma que portava el cavaller. Amb C trencada.
Deixa-la rumiar i anem
sí.
Per la següent.
Aquesta té sis lletres.
Ah,
veus? Molt bé, sis lletres. La llança. Llança s'escriu amb C trencada, sobretot perquè sona igual que una S, però l'escrivim amb C trencada. Molt bé, una altra. Protagonista dolent d'aquest dia, amb la D.
El drac.
El drac. Molt bé, amb la D. I amb la E, aquesta, a veure, va, com la veus? època en què es desenvolupa aquesta història. I aquí busquem dues paraules. La primera comença amb la E. L'època en què es desenvolupa la història del cavaller, el drac, la princesa, tot això. En quina...
Edat.
Edat. I la segona paraula, per completar-ho, quina edat?
Mitjana.
Ah, exacte. Aquesta era una mica més llarga. A l'edat mitjana se situa tota aquesta història de la llegenda de Sant Jordi.
Montse, ho has dit una mica arrossegat. Potser dubtaves entre mitja i mitjana.
Ai, ai, ai.
Sí.
Oi? M'ho ha semblat.
Sí.
Aquest és un dubte que hi ha sovint. Mig i mitja, doncs, només vol dir el centre d'alguna cosa. Mitja és el femení de mig. I, en canvi, aquest adjectiu és mitjà, masculí, i mitjana, en femení, que és el que aquí demanàvem. Edat mitjana. Però ho has dit molt bé, eh?
I a vegades, per influència del castellà, edat mèdia, dubtes.
I encara a vegades sentim a dir mitjaval, també, eh? Sí. Per traduir el medieval, diem mitjaval, però no. Jo de mitjaval no existeix en cap cas.
Edat mitjana, tant la E com la M, en majúscula?
Edat mitjana, mira, ara em fas dubtar, eh? Jo crec que l'edat mitjana... És que això de les èpoques, n'hi ha que sí que s'escriuen en majúscula i n'hi ha que no. I l'edat mitjana, ara no t'ho vull dir, perquè no ho tinc
clar. Tens deures, Teresa.
Tinc deures, exacte, perquè ara estic dubtant
ja
i ara ho hauria de buscar.
Doncs vinga, ens ho dius dimarts que ve.
Molt bé.
Montse, gràcies, sort amb aquest dos.
Molt bé, bon dia.
I bon
dia.
Sant Jordi.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies igualment, adéu.
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 I amb el número 3 saludarem el Vicenç, bon dia.
Molt bon dia.
Vicenç, vol jugar?
Sí, em tocarà la F, la G i l'H, a veure.
Molt bé, molt bé.
Ja ho té tot calculat.
Tens a punt, eh?
Com va, doncs.
Va, mira, amb la F. Alè del drac. Té tres lletres.
Foc.
Perfecte, foc. Veus, aquesta pensava que costaria una mica, doncs no. L'alè del drac, bé, el que treu el drac per la boca, doncs, foc. Amb la G, conté la lletra G, no és inicial. Brota del cos. Quatre lletres del cos.
Sang.
Sang, molt bé, que acaba amb G. I la tercera, el dia de Sant Jordi, la tradició és que la dona rebi una rosa de...
L'home.
L'home. Aquí tenim l'H de l'home. Això, això és el que diu la tradició.
Molt Sant Jordi, molt en sintonia.
Doncs molt bé. Ja has anat a buscar totes les roses, tu?
Encara no, esperem una al migdia.
Molt bé.
Estava buscant això d'edat mitjana i només la primera, la E, l'edat mitjana, no és majúscula.
Ah, jo crec que depèn del lloc, eh? Perquè hi ha llocs que sí que hi és. Jo també ho buscaré. A veure què trobo.
El Vicenç ha intentat ajudar.
Molt bé, molt bé. Ben fet, ben fet. S'han de buscar les coses.
Doncs, Vicenç, que visquis un bon Sant Jordi i tens el 3.
Moltes gràcies. Molt original, avui, el joc.
Sí, això variem una mica.
La Teresa. Sí, sí.
Vinga,
gràcies.
Gràcies.
Adéu, adéu.
No hi ha trucades, anunciem definicions.
Va, sí, perquè potser espanta això de no saber què has de contestar.
És que tant l'Eulàlia com la Montse i el Vicenç han estat molt,
molt
fins,
bé,
eh?
Molt bé, eh? No,
però
no
sense
gens.
Manies, no, truqueu, 93-87-26-26.
Hi ajudarem, si costa, eh? A veure, ara ens toca la I, una paraula que conté la I, no que comença per I, eh? Que és el pare de la princesa. Tres lletres. I conté la lletra I. La següent que us puc dir, amb la J, nom del cavaller. Aquesta no pot fallar. Cinc lletres, nom del cavaller, comença per J. I una altra que tenim, amb la L, es regala el dia de Sant Jordi. Aquesta no forma tant part de la llegenda, eh? Però és fàcil igual. I té sis lletres, es regala el dia de Sant Jordi, amb la L. Com a mínim una L.
D'acord.
Aquesta és la que busquem.
Truqueu-nos al 93-87-26-26. Avui el concurs és diferent. És una mena de passaparaula en clau Sant Jordi que s'ha inventat la Teresa. Molt xulo, molt divertit. I regalem un llibre, com sempre, un llibre infantil que es diu Taronja i on el protagonista és aquest color. De fet, és una col·lecció que es diu Arc-Iris, de l'editorial Joventut, que el que vol és explorar els colors a través dels sentits. I tot i que és un llibre, és tan poètic que pots tocar, olorar, escoltar, assaborir i, sobretot, imaginar cadascun dels colors. I nosaltres regalem el taronja amb unes il·lustracions de la Mariona Bassa, que són una delícia. És el nostre premi que sortejarem d'aquí a uns minuts entre totes aquelles trucades.
Veig que dius que el títol és taronja i sempre deu parlar de color dit així, no? Perquè aquest color també es diu carbassa. Abans tu mateixa ho has dit, em sembla, eh?
Sí? Ni m'hi he adonat.
Sí, perquè és un color que... Jo, de la veritat, és que de petit així deia molt més color carbassa.
Sí, és veritat,
I ara sembla que s'ha anat imposant més el color taronja. Bé, de fet, és el nom de dos fruits i que són un color similar, però no sé per què s'ha anat estenent més aquest nom de taronja.
Volem regalar-lo, no volem que es quedi aquí. I entren al sorteig l'Eulàlia, la Montse, el Vicenç i aquesta trucada que esperem, tot ajudant-nos amb aquest passaparaula. Recordem les definicions.
Va, vinga. Jo crec que el que passa és que la gent avui estan passejant per les parades.
Segurament,
eh?
Comprant llibres i roses.
Difícils no ho són.
Gens.
Doncs una que hem dit. Una paraula que conté la lletra I, el pare de la princesa, i té tres lletres. Una altra paraula que busquem, que comença per J, nom del cavaller. Aquesta té cinc lletres. I la tercera que hem dit, que comença per L, es regala el dia de Sant Jordi. Sis lletres. Per tant, fàcils totes, eh? Esperem que algú ja hagi arribat a casa amb el llibre i la rosa sota el braç i ens truqui.
I el telèfon és el 93-87-26-26. Fa dies que vols comentar diferències entre nombre i número. Em sembla que va sortir algun dia al concurs i no vam tenir temps d'aprofundir-hi i avui sembla que és el moment.
Sí, podem aprofitar. És una paraula que a vegades genera dubtes i no sabem ben bé si ho diem bé, si no, i són dues paraules que coincideixen amb algun significat, però també tenen significats diferents. La paraula nombre vol dir quantitat indeterminada d'alguna cosa. Per exemple, ha augmentat el nombre d'alumnes, o sigui, estàs dient la quantitat d'alumnes, una quantitat indeterminada, així, en general. I va assistir un gran nombre de convidats. El nombre d'exemplars és molt reduït, això, en quantitat. En aquests casos no diríem número, diríem nombre, sinònim de quantitat. Després, nombre també es refereix al concepte matemàtic. Puc dir el nombre 9, el nombre 25 o el nombre 30. I també és una categoria gramatical, allò que dèiem gènere masculí i femení, nombre, singular o plural. Una paraula pot ser en singular, un nom, o pot ser en plural. Doncs això és el nombre, no és el número, és el nombre. Llavors, quins usos té número? Doncs número també coincideix amb nombre amb aquest concepte, diguem, matemàtic. Per tant, tant podem dir el nombre 9 com el número 9. És correcte de les dues maneres. O també podem parlar de la xifra, eh? Aquesta xifra és el 9. També en alguns casos doncs, ho podríem fer servir com a sinònim. Xifra sempre es refereix a un únic element. Per tant, el 250, direm, té tres xifres, eh? I és un nombre i és un número. En aquests casos podem dir totes les opcions. I després número també té altres significats que són diferents, eh? Per exemple, l'edició d'una publicació, o sigui, un número d'una revista, ha sortit el número del mes d'abril. Doncs això es diu número. Una peça dins d'un espectacle, un número de circ, un número de ball, això també és número. Un bitllet d'un joc d'atzar, el número de la rifa, també això en diem números, o utilitzat així en plural, a vegades en diem quan es fa el càlcul d'alguna cosa. Per exemple, diem els números no quadren, o hem de fer números per veure qui li toca pagar. Això, fer números, doncs, totalment correcte, i ho podem fer servir, i és d'un ús habitual.
I acabem ràpidament donant la solució a aquesta
endevinalla. Sí, quina llàstima que ens ha quedat aquí pendent, eh?
Està en el carrer, que Sant Jordi.
El pare de la princesa és el rei, el nom del cavaller, amb J, és Jordi, i el que es regala per Sant Jordi amb L és llibre, amb dues L's al davant. Doncs ho resolem així i la resta els deixarem pel Sant Jordi de l'any que ve.
Vinga, fem bossa.
És això mateix.
Anem a sortejar el llibre, aquest àlbum il·lustrat, taronja, i surt el número 1. Eulàlia, que has estat matinera, has estat la primera. Quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca a recollir el teu premi. Bon Sant Jordi, Teresa.
Igualment, gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Passa un minut de 2:15, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Neix dijous de vi, la proposta per reforçar l'esperit vitivinícola del carrer del Comerç. El Servei de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca posa en marxa els dijous de vi per reforçar la marca de capital del vi. Tot per visibilitzar la importància del carrer del Comerç en el desenvolupament de la tradició vitivinícola al territori, convertint-lo en un pol d'atracció per esdeveniments relacionats amb el món del vi. Els dijous de maig, 2, 9, 16, 23 i 30, de 7 de la tarda a 11:15 de la nit, s'oferirà un bar de vins efímer, tot per descobrir el passat d'aquest carrer imprescindible pel comerç del vi. Amb tot, es maridarà vi, música en directe i imatges del passat en aquest espai particular. Cada dijous es comptarà amb un protagonista diferent del món vitivinícola, vilafranquí, que oferirà els seus productes en un bar de vins. Hi participaran els celleristes del Viver de Cellers, Mastinell, la família Torres, la Boteria Torner, amb vins dels seus associats i Pinort. Més informació al web www.turismevilafranca.com/dijousdevi. Sant Sadurní viu avui una intensa diada de Sant Jordi a la plaça de l'Ajuntament, amb d'altres entitats i associacions que ompliran l'espai de color i activitat. Durant la jornada s'han programat dues tandes de signatura de llibres a càrrec dels autors locals, d'11 del matí a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. A les 5 de la tarda també hi haurà una trobada de puntaires i una hora més tard entraran en escena els balls populars de Sant Sadurní. A les 7 s'ha programat una ballada de sardanes acompanyats per la Cobla Marinada, que clourà la programació d'activitats paral·leles de la Diada. El Servei d'Igualtat també habilitarà de 4 a 8 del vespre un punt lila informatiu i de prevenció contra les violències masclistes. Batllada poètica a les cabanyes amb l'espectacle A les Palpentes. A l'Església Vella de Sant Valentí, aquest dimarts, se celebrarà la 15a Batllada Poètica de Sant Jordi a les Cabanyes, a partir de les 7 de la tarda, amb entrada gratuïta. La poesia mística de la reconeguda poeta Anna Gual es fusiona amb el teclat virtuós de la cantant i guitarrista Àngela Dorm. El resultat és un diàleg que interpel·la l'espectador tot buscant allò que incomoda, allò que commou, allò que amaguem. Durant tot el dia, fins a les 7 de la tarda, hi haurà a la pista del Centre Cultural i Lúdic parades de venda de roses i llibres, amb la implicació dels nens i nenes de 6è de primària de l'escola La Cabana i l'AFA del centre. A la tarda hi haurà berenar i manualitats. I a 6:15 s'ha programat l'espectacle de la divertida Llegenda de Sant Jordi, a càrrec del grup Veus, companyia de teatre. 1.150 participants a la cursa solidària Cunit Calafell i 780 euros de recaptació per la Creu Roja. Aquesta cursa comença a consolidar-se i a establir-se com una cita important pel que fa al calendari atlètic de la província. El passat dia 14 d'abril es va celebrar la segona cursa Cunit Calafell, amb rècord de participació amb aquests 1.150 corredors entre les tres modalitats de curses que es realitzaven. La jornada esportiva començada amb la caminada Marxa Nòrdica, que tenia sortida al passeig marítim de Cunit, arribant fins a la població veïna de Calafell. A continuació es van celebrar totes les curses infantils, des dels més menuts, els barrufets, fins als infantils de 13 anys. L'última part de la jornada fou la cursa de 5 i 10 quilòmetres, que va conjuntar grans atletes, completant uns temps magnífics.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Ara passen gairebé 6 minuts de 11:45. De pantalles, tant de streaming com de plataformes, com de la tele de tota la vida, en parlem amb en Carles Gala, aquest dimarts de Sant Jordi. Comencem aquestes pantalles tot comentant que a Netflix, la plataforma que té pràcticament tothom, li ha anat prou bé amb la nova tarifa en publicitat. Si recordeu, al principi hi va haver un gran enrenou entre els subscriptors pel canvi que van proposar, que comportava la prohibició de compartir comptes a la plataforma, una pràctica que estava molt i molt estesa. Però, després de la voràgine inicial, mica a mica, les aigües han tornat al seu curs i la veritat és que, des d'aleshores, Netflix, contràriament al que podia semblar, no ha parat de créixer. L'últim exemple el tenim en el darrer informe trimestral que acaben de presentar, on afirmen que han afegit 9,3 milions de subscriptors, 9,3, poca broma, superant així la barrera dels 270 milions d'usuaris. I, d'altra banda, Sky Showtime ha pujat tarifes des d'avui mateix. Han escollit el dia de Sant Jordi, sí. I ofereixen ara un nou pla amb publicitat, seguint l'estela d'altres plataformes, com Netflix, Amazon Prime Video o Disney+. Així, a partir d'aquest dimarts, els preus queden així. Pla Sky Showtime estàndard amb anuncis, 4,99 euros al mes o 39,99 euros l'any. I el pla Sky Showtime, que li diuen Standard Plus, que seria sense anuncis, 7,99 euros al mes o 62,99 euros l'any. Això sí, si us vau subscriure a Sky Showtime en el primer moment amb aquella bonificació del 50%, de moment la plataforma manté la paraula. I anem per les estrenes seriòfiles, intentant rescatar aquesta veu d'en Carles Gala, que vol ser amb nosaltres avui, però és que no hi ha manera, no ens deixa la tecnologia. Comencem destacant Elsbeth, que es pot veure a Movistar Plus avui mateix. La protagonista és un personatge entranyable i excèntric de la sèrie The Good Wife, que està llest per fer el salt amb el seu propi spin-off, oferint una dosi extra del seu enginy legal i perspicàcia única. Aquest nou projecte televisiu promet submergir-nos encara més en el fascinant món d'aquesta advocada tan poc convencional, les excentricitats de la qual fan que sigui un personatge memorable. L'espin-off, que arrenca avui a Movistar Plus, se centra en les aventures d'Elsbeth Taschioni, mentre col·labora amb la policia de Nova York per resoldre casos intrigants i atrapar criminals. El seu singular punt de vista i el seu enfocament poc ortodox proporcionaran una perspectiva fresca i emocionant a la narrativa legal i policial, prometent mantenir els espectadors asseguts al sofà a cada episodi.
¿Qué hago con esta señorita?
Yo no la quiero aquí.
¿Y ustedes?
¿Quién es usted?
Soy Elsbeth Taschioni.
Nadie la esperaba.
Soy Elsbeth.
Sí, lo sé.
Nosotros sí.
Te acostumbrarás a ella.
¿Tiene tiempo para otra pregunta?
Señor Modarian, no estaba segura de si...
Oh. Y estamos encantados de que nos interrumpa.
Disculpe, pero formo parte de esa cosa.
La experta en líos más inesperada.
Vaya, ¿qué es todo esto?
Ya está aquí. Elsbeth, en Movistar Plus.
Aquest spin-off de nom Elsbeth és obra també dels germans King, creadors de les sèries de Good Wife i de Good Fight, i compta amb l'actriu Carrie Preston fent de nou d'aquesta advocada tan i tan excèntrica i diferent que és Elsbeth Taschioni. Seguim amb estrenes seriòfiles. Una altra proposta que tenim per vosaltres. Bandoleros, avui a Netflix, una sèrie italiana d'aventures protagonitzada per un potent trio de dones com són Matilda Anna Ingrid Lutz, Michela De Rossi i Ivana Lotito.
Dicono che la mia terra è povera. Maledetta. Non è vero, la mia terra è ricca. Per questo c'è sempre stato qualcuno pronto a saccheggiarla.
Il segreto è nascosto in questa map. Può farvi vincere una volta per tutta la guerra brigante.
Ma siamo brigante. Stavolta nessuno più i sordi. È pa' libertà nostra.
Una mappa. I piemontesi la stanno cercando.
Troverò quell'oro.
So come trovarla.
La riporto io.
Quell'oro della gente del sud.
La profezia dice che una donna salverà il sud, no?
Io voglio combattere in prima linea, a fianco alla mia gente.
Tu idee non ne devi avere.
Profumo è borghese.
Fatetemi una brigandessa.
La banda a Monaco. Ramo, sarà la famiglia vostra.
Il psicoceditore ci sta veramente.
I piemontesi ci accerchiano. Abbiamo bisogno di una nuova alleanza. Briganti! Preparatevi alla battaglia. Ci hanno messo l'uno contro l'altro.
La trama d'aquesta sèrie italiana d'aventures es remunta al segle XIX, quan les terres del sud d'Itàlia eren territori de bandits. Filomena escapa de la seva còmoda però trista vida per emprendre una arriscada recerca d'un tresor. Filomena arriba a convertir-se en una de les líders més despietades i astutes, però no és l'única que tria aquesta vida i no triga a trobar altres dones com ella, com dèiem, és un potent trio d'actrius. Si pretenen recuperar l'or del sud i tornar l'esperança als camperols, els diversos grups de bandolers no tindran cap més remei que unir-se contra l'enemic comú. És una minissèrie italiana d'aventures que porta per nom Bandoleros i que trobareu ja a partir d'avui a Netflix. Carles Gala, bon dia.
Ara sí, eh? Ara sí, bon dia i bon Sant Jordi a tothom.
Feliç Sant Jordi. Mira que ha costat avui,
igualment.
Eh? Què tal, com
avui
estàs?
Avui una mica. Jo et sentia bé, sí? però no, la meva veu no volia entrar avui, no sé què passava.
Finalment, ja passa això, finalment. Eh? Has pogut...
Problemes tècnics, n'hi ha tot arreu i realment a vegades en televisió, a vegades veiem també alguns gazapos importants. També.
Sí, sí, de sonats, eh? I amb un equip i una tecnologia que no tenim aquí nosaltres. Tot i que li agraïm a l'Àlex, que ha estat aquí insistint, fins que ho ha aconseguit.
Doncs això, agraïm a l'Àlex per aquesta connexió. I bé, doncs seguim amb aquestes estrenes, si vols, anem repassant.
Sí, mira, jo tinc una estrena per recomanar que em sembla que ha de ser molt xula i que coincidim amb tu, que és Apple's Never Fall, un revés inesperado. Avui a Apple... No, a Sky Showtime, avui a Sky Showtime.
Sky Showtime, sí.
Escoltem el tràiler, aviam com sona.
You're a devoted wife and mom. And know everything about those closest to you. But the truth is, everyone has a secret. Even you.
Apples never fall, les pomes mai cauen. Què en saps, Carles?
Doncs mira, aquesta és una sèrie basada en unes supervendes de Liane Moriarty, que segueix la història de l'Eni, que és una família aparentment perfecta, allò típic, però que després quan rasques una mica al darrere sempre apareixen històries una mica escabroses. En aquest cas són uns ex-entrenadors de tennis, a l'Estan, que interpreta Sam Neill i la Joey, que interpreta la Ned Benning, que han venut la seva reeixida acadèmia de tennis i estan preparats doncs, per deixar enrere els seus treballs com a entrenadors i comença el que hauria de ser doncs, els anys daurats de la seva vida, com aquesta jubilació. I però mentre esperen aprofitar la jubilació per passar més temps amb els seus quatre fills i tot i això canvia, tot això canvia just doncs, quan una jove ferida truca de nou a la porta de Joey Stan i tornant al matrimoni i l'emoció que havien perdut. I quan un dia de cop i volta Joey desapareix, els seus fills han de replantejar-se el matrimoni aparentment perfecte dels seus pares i també els secrets més foscos de la família que comencen a sortir a la llum.
Just s'estrena avui quan apugen tarifes en aquesta plataforma Sky Showtime, abans ho comentàvem, però les premisses prèvies són interessants. L'autora d'aquesta història és Liane Moriarty, com deies, que és la mateixa que estava darrere de Big Little Lies. I, a més, tenim Annette Bening, Sam Neill i Alison Brie. O sigui que té bona pinta.
Té bona pinta. Sí, recordar a la gent que tingui Movistar Plus, que si, pel que sigui, tenen contractat el paquet de cinemes i de sèries, la plataforma Sky Showtime la tenen inclosa dins de la mateixa, diguem-ne, carta de continguts de Movistar Plus. És a dir, que si busquen, també trobaran aquesta sèrie a partir d'avui mateix. Per tant, a vegades ja passa, com que van afegint i traient paquets d'aquests paquets més generalistes, a vegades no acabes sabent què és el que tens i què no tens. I ara, per exemple, Movistar ha incorporat el paquet d'HBO, el paquet de Sky Showtime, i suposo que és una manera de no haver de pagar sèrie per sèrie i haver de contractar amb els majors, necessàriament el que fa és incorporar les plataformes que ja tenen aquestes sèries i ja tenen aquest contingut incorporat dintre la plataforma. Per tant, que estigueu atents també amb contractacions que ja teniu fetes per no pagar doble, perquè si a més pugem el preu de Sky Showtime estaríem pagant doble.
Clar, és una cosa que s'ha de revisar i sempre s'està al cas d'aquests canvis que van fent les plataformes, que és un no parar.
Sí, perquè a més no és que ho anunciï molt. Vull dir que això, per exemple, de Sky Showtime, sí que Movistar crec que va enviar alguna newsletter o va enviar alguna informació via mail, però, per exemple, si tu estàs veient la televisió o entres a la plataforma, no te n'adones que potser tens donat d'alta aquest servei. Per tant, és important. Això passa també amb Amazon Prime Video, que a vegades van entrar en serveis nous allà dins, és a dir, que jo crec que s'hauria d'anar en compte amb això, sobretot per això, per no pagar doble en aquest sentit.
Ara seguim amb estrenes rigoroses que arriben per primera vegada a les plataformes amb continguts nous, però deixa'm dir pels fans, que són uns quants de Good Doctor, que avui a AXN s'estrena la temporada 7 i última d'aquesta conegudíssima sèrie que té molts fans arreu. Per tant, això s'acaba a partir d'avui. Però seguim amb estrenes rigoroses i anem per dijous. Què tindrem?
Sí, doncs dijous ja estrena a Netflix, s'anomena Los Detectives Muertos, ja el títol ja et diu, no sé, ja veurem, És una sèrie de l'univers de còmics de Sandman, de Neil Gaiman, que segueix la vida de dos fantasmes adolescents que formen equip amb un mèdium per resoldre els misteris de la clientela sobrenatural fins que una poderosa bruixa els complica els plans. Sentim el tràiler. Fem el canvi, Alex.
Corre!
Lo siento.
Somos la agencia de los detectives muertos.
Él es el cerebro.
Y yo la fuerza.
Somos fantasmas y resolvemos misterios.
¿Los detectives muertos?
Suena chachi, ¿eh?
Vaya fenombre.
¿Somos detectives guays?
Cuando no nos escondemos de muerte.
Vosotros tres habéis abierto la caja de Pandora. ¡Monty! ¡Estoy amenazando!
Així sonen Los Detectives Muertos, que tindreu a partir d'aquesta setmana a Netflix. I divendres tenim una de les estrenes sonades nacionals, espanyoles.
Sí, també hi ha a Netflix. És una estrena d'un cas real que també va comportar mediàticament molt de rebombori, diguem-ne, als mitjans de comunicació. Estem parlant del Caso Assunta, que, com dèiem, també s'estrena divendres a Netflix, i va sobre aquest cas, Al final, recordem, el 21 de setembre del 2013, Rosario Porto i Alfonso Basterra denuncien la desaparició de la seva filla, Assunta, que el seu cos es troba hores després al costat d'una carretera a les afores de Santiago de Compostela, i la investigació policial aviat revela indicis que apunten cap als mateixos pares, la Rosario i Alfonso, com a possibles autors del crim, i la notícia commociona tota la ciutat i fins i tot el país, que porta uns pares a posar fi a la vida de la seva filla i que s'amaga darrere d'aquesta façana de família perfecta. Són Candela Peña i Tristan Ulloa que protagonitzen aquesta sèrie de ficció de 6 episodis que arriba divendres a Netflix.
Recordo que va ser un dels casos d'assassinat més sonats i més mediàtics d'aquests últims anys a l'Estat. I ara la sèrie se centra sobretot en els dies més importants del cas, acabant amb el judici. Per tant, entenc que no volen fer sang de tot plegat, no?
Entenc que no. Està clar que el tema es tractarà, que quan és una ficció, doncs al final no és un documental, no són notícies, i per tant tindrem una visió segurament diferent i que poden obrir ferides segons per quines poblacions, que va ser traumàtic, però està clar que ha de recrear el que va passar. No és un capítol de crims, en aquest sentit, sinó que és una sèrie.
I una altra potent sèrie de factura espanyola per diumenge.
Sí, A3Player, que continua fent aquesta estratègia d'estrenar primer a través de la seva plataforma Premium, perquè després, tard o d'hora, arribin a la televisió en TDT, Antena 3, estrena una sèrie diumenge que s'anomena Beguines. Aquesta és una sèrie en què se situa a Segòvia l'any 1559, on Lucía de Avellaneda celebra la seva festa de compromís amb el marquès de Peñarrosa i un noble elegit pel seu germà, i aquest matrimoni que promet reforçar l'estatus financer i social de la família, però enmig del festeig, la núvia rep una missiva inesperada d'una dona que assegura que és la seva mare i que la reclama al llit de mort. Lucía es presenta al Benguinat, on la seva mare l'ha citat, i en aquest lloc hi conviu amb altres dones de manera independent i al marge de l'església, i la jove també s'obre a un món nou que li farà qüestionar-se tot allò que havia conegut fins ara, i a més coneixerà també l'amor mitjançant una passió pura i irrefrenable, segons explica la mateixa descripció de la sèrie, però també prohibida, i ho arriscarà tot per Telmo, un home jueu que ha d'amagar les creences i també el passat. Per tant, una sèrie històrica que diumenge s'estrena a A3Player, Antena 3, Beguines, a la plataforma Premium.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Dice que vive cerca. Vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya?
¿Me puede explicar qué es eso de que no quiero usted un abogado?
¿Un abogado para qué? Si yo soy abogada.
Lo primero, peinar toda esta zona. Parkings, comercios, bancos, cualquier cámara que pueda estar apuntada a la calle, ¿de acuerdo?
Señor Porto,
¿nos podría decir qué es todo esto?
Recuerdo
que está en su derecho de no contestar.
Diuen que aquesta és l'aposta forta d'A3Media per tornar a aconseguir l'èxit de La cocinera de Castamar, que després va triomfar també a Netflix. Jo no vaig veure La cocinera, tu sí, potser?
No, jo no l'he vist aquesta, tampoc.
Carles, m'agradaria acabar avui fent una recomanació. Sempre parlem d'estrenes i poca cosa sabem. Digue'm una sèrie que hagis vist i que recomanis.
Mira, jo últimament, alguna de les sèries que estic veient i que m'estan agradant, ostres, ja amb els títols sóc fatal, eh? Però és una de Netflix que és Los Tres Cuerpos, em sembla que s'anomena.
O El problema de los tres cuerpos, una cosa així, no?
El problema de los tres cuerpos, sí, algo així. Mira, últimament aquesta m'ha atrapat, m'ha agradat bastant, i és una sèrie que des d'aquí us recomano. Està molt bé. I després, avui que és un dia dels llibres i que és Sant Jordi i tal, i és una sèrie antiga, però que des d'aquí sempre l'hem recomanat, és la sèrie de Sherlock, la de la BBC. És a dir, gent que no hagi vist aquella sèrie, per mi és una de les obres d'art, a més, això, sense Sant Jordi i d'un personatge històric de la literatura, que la recuperin, perquè és una sèrie molt, molt, molt entretinguda i que realment els capítols que van fer a la BBC, que eren capítols de divertimento, realment al principi era una sèrie que es va fer com a experiment. I és una de les sèries, ostres, que a mi m'ha marcat moltíssim i que crec que la gent que no l'hagi vist té una oportunitat per passar-s'ho molt bé veient aquesta sèrie, que és Sherlock. La de la BBC, sobretot, no l'americana.
Coincideixo, és molt bona. Carles, sí. Gràcies per acompanyar-nos. Bon Sant Jordi.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu-siau.
I encara no estem, ens queden les fake news. Lourdes, podràs fer una fake news express?
Sí, molt ràpida. Vinga.
Gràcies.
Els ossos de peluig
són una part fonamental de la infància. De fet, avui n'hem vist molts al llarg del dia de Sant Jordi, però a mesura que els nens creixen, s'ha que abandonin aquests peluixos i que els reemplacin per amics reals. Als Estats Units s'ha tornat a fer viral el cas d'un home de 40 anys que continua parlant, atenció, amb el seu os de peluix anomenat Fluffy. I va ser la núvia d'aquest home qui va comptar els detalls del cas perquè ja està farta d'aquesta situació. La dona va realitzar una publicació anònima en el lloc web per a pares Munsted i diu: estic sortint amb un noi al qual conec des de fa temps a través d'amics comuns. Té moltes coses bones, però té un hàbit molt, molt estrany. Té un os de peluix que té des de que era nen i parla d'ell com si fos una persona de veritat, explica el post. Alguns exemples. El nuvi li diu coses com li estava comptant a Fluffy que s'ho passen molt bé, o Fluffy t'envia salutacions i hauria d'enviar-me al llit perquè Fluffy se sent sol. La dona va explicar que ella té fills i que el seu nuvi, gràcies, però que ell parla del seu set com si fos el seu fill. La pregunta és, què faríeu vosaltres si la vostra parella tingués un os de peluix amb qui parlés?
Jo me'n vaig per cames, no m'hi quedo pas en aquest trio. I va, diré que és veritat, això del Fluffy.
El Fluffy és cert, la dona està desesperada, es veu que li ha posat un ultimàtum i li ha dit l'os o jo. No sabem què li ha respost al nuvi, de moment.
Ai, que em temo que li costarà triar.
Li dirà que el Fluffy.
Sí. Vaja trio, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Doncs
gràcies i que acabis de tenir bon Sant Jordi.
Igualment, fins demà.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.